doncs encara hi ha hagut doncs, totes aquestes, any, diguem, jubileus, com a l'últim, amb els presoners, i sí que ha portat a tanta gent a acostar-se, a fer-la al centre també d'aquest any, perquè també nosaltres els puguem tenir presents i també perquè ells se sentin, diguem, al centre doncs, d'aquest any, que siguin importants, diguem, no?
Juana Martín.
Yo creo que este año la misericordia nos ha llevado a todos a mirar al mundo con un poquito más de ternura, ¿no? De acercarnos más a la realidad esperanzada, pero también de compromiso, de estar al lado de la gente que sufre, de la gente que no tiene todos los derechos conseguidos, que tiene que huir de la guerra, que pasa hambre, que no está protegido en su casa y tiene que buscar otros parámetros para estar, ¿no? Yo creo que nos ha ayudado a mirar a este mundo con un poco más de ternura y también quizá a profundizar en nuestro propio compromiso, ¿no?
Una tendresa que el Papa manifesta també lluny de la ingenuïtat excessiva, és a dir, tocant de peus a terra. Per exemple, quan es reunia amb reclusos ara fa una setmana, els deien, bé, vosaltres potser heu merescut un càstig humà, els hi parlava, clar, també, però en canvi, doncs, sabeu que us podeu acostar al perdó, podeu rectificar, etc. Bé, última roda, abans sí. De donar pas, que ens escolta ja Xavier Morlans, digui, per a Llorenç Puig.
Bueno, jo crec el que heu dit, i així com deies, Xavier, que havia posat al centre les perifèries, no?, també ha posat al centre la misericòrdia, al centre de l'experiència cristiana. Jo crec que també és interessant, perquè a partir d'aquí podem avaluar les coses, podem discernir, podem mirar i podem acollir l'altre des de la misericòrdia. Per tant, com Jesús, que al centre està la seva misericòrdia, i això li fa viure amb aquest compromís que viu, amb aquesta bona notícia que porta des de Déu, i també des d'aquest ser crític amb els que no viuen en la misericòrdia.
Un dels gestos que ha tingut el Papa en aquest any jubilar és nomenar missioners de la misericòrdia. Un dels missioners de la misericòrdia de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que ens escolta ja i que ha tingut molt a veure amb l'organització d'aquest acte de demà a Santa Maria del Mar o d'aquesta trobada oberta a tothom, és Xavier Morlans, també professor de teologia. Mossèn Xavier Morlans, bona tarda, bon vespre.
Bon vespre.
Com definiria el que acollirà demà la Basílica de Santa Maria del Mar?
Demà serà una mena de míting catòlic obert on gent de Càritas, de Mans Unides, Filles de la Caritat, la gent que està exercint a les trinxeres la misericòrdia, ens donarà testimoni i on de tots ens sentirem implicats. És un acte obert a tothom, els que ens estan escoltant, sobretot catòlics no practicants, no és una missa, és un acte de l'afirmació de la misericòrdia, i sobretot hi haurà una cosa molt important, que el senyor arquebisbe Omella pronunciarà ben clarament, que es vol caminar cap a, entre tots els cristians, elaborar un pla pastoral els propers anys a Barcelona. Això és molt important, i aquest primer any serà un any sobretot de veure en què ens hem de convertir, quines actituds hem de canviar.
Un pla pastoral que es comença a elaborar a partir de l'esperit de l'any de la misericòrdia, que és un esperit basat, com vostè deia, en la necessitat de rectificar, de corregir coses, no? Corregir-nos nosaltres mateixos.
Convertir. El Papa diu conversió pastoral, aquelles persones, ho dic amb tot respecte, i sabent que han fet molt, no?, però que se senten com propietaris de la parròquia, perquè hi han fet molt, han aportat diners. Clar, això ha de canviar, diguéssim, no? Com deia Joan 23, la parròquia ha de ser una font, una plaça, una font a la plaça del poble que pugui veure tothom. Llavors això vol dir un canvi de mentalitat, una conversió, i és el que ens convida el bisbe Omella durant tot aquest curs 2016-2017. Les parròquies, moviments, associacions rebran un material on hi ha la ponència que va fer el jesuïta Josep Maria Rambla, el Consell Pastoral Diocesà i el Consell Pastoral, el Consell Presbiteral, sintetitzada en 20 punts, rebran també un qüestionari, i fins a Pasqua hi haurà temps perquè realment tothom opini i digui amb quines coses hem de canviar i també comenci a suggerir alguna proposta.
No sé si es volen dir alguna cosa directament, alguns dels testimonis, Xavier Vidal, Juana Martín o Llorenç Puig també, a Xavier Morlans, li volen comentar alguna cosa a part de dir-li que es veuen demà a Santa Maria del Mar?
Evidentment que demà ens veurem i amb moltes ganes de poder estar allà presents. No, reblar una miqueta el que estem dient, una miqueta en el fet doncs, d'aquest any de la misericòrdia ens posa cadascú de nosaltres una pregunta, en el fet de sortir a vegades les nostres pròpies preocupacions i veure l'altre, no? Com deia la Juana, de veure qui pateix, qui està sol, qui està a la presó, qui fuig del seu país per buscar una vida millor. I això, com deia ara el Xavier Morlans de Conversió Pastoral, una miqueta ens demana cadascú de nosaltres, també les nostres comunitats, de poder treballar perquè això sigui sortir, no? Perquè volem, com deia el Papa, aquesta església en sortida, aquesta església que surt a la plaça també a trobar els altres,
ja sigui els pobres, però també trobar els altres que necessiten també una amiga, que necessiten que algú els ajudi. Per tant, també necessitem que uns i altres ens puguem estar.
Sí. Perdó. Digui.
Podem fer un spoiler. Gràcies a la comunitat de Sant Egidi, demà tindrem potser el testimoni més vibrant, el de la Diana, aquesta noia catòlica de la ciutat d'Alep, la ciutat màrtir, que està aquí a Barcelona acollida, refugiada, parla molt bé castellà, una noia jove. Estem esperant el testimoni viu que ens donarà. Serà un moment molt fort demà sentir el testimoni d'algú que ha viscut, que té la família en aquest infern sota les bombes. Per tant, una invitació a tothom que demà vulgui venir a Santa Maria del Mar a les 6 de la tarda, entrada gratis, i una tarda magnífica.
Com que sé que el doctor Xavier Morlans ara té una activitat i no ens pot atendre més, ara li donarem les gràcies i ja l'acomiadarem, però només em queda recordar que Xavier Morlans va posar fa uns 15 anys, una mica més, en marxa un projecte que es deia Tornar a Creure, molt pensat per la gent que ha rebut potser de petit formació cristiana, de petit o de petita, i després s'ha allunyat de la fe cristiana. Per això parlava vostè ara dels catòlics no practicants, que poden haver vist una oportunitat, no?, en aquesta iniciativa del Papa, la de l'any de la Misericòrdia.
Sí, i ara, a més, dic que el nom d'aquesta iniciativa és Vine i Veuràs, que és el nom que ha estat acceptat per la diòcesi de Barcelona i per la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i altra diòcesi de Catalunya i Espanya. I com tu mateix has dit, ara doncs, no us podré atendre, perquè ara mateix, en un domicili privat de l'Eixample, tenim un Vine i Veuràs amb el text de Llàtzer, i ens ve gent, estem arribant a gent d'entre 45-50 anys, tenim alguns agnòstics, racionalistes, però que s'hi troben molt a gust perquè hem creat un estil que no és gens invasiu, que es pot escoltar unes músiques de fons, l'Evangeli, uns comentaris gens invasius, i que estem contents perquè estan arribant. Si algú ens està escoltant, doncs que pregunti, vine i veuràs, i a Ràdio Estel ja els hi sabreu donar...
Sí, els hi donarem, efectivament, el mòbil de qui ens parla, de Xavier Morlans. Per cert, que no sé si pot anunciar alguna data de properes convocatòries d'aquest vine i veuràs...
El Vine i Veuràs, ara encara ho estem fent, encara en queden dos dilluns i dos divendres, i un recés el 3 i 4 de desembre. També si hi ha persones que vulguin, amb aquesta mentalitat de recerca i d'estar oberts a tornar a sentir la proposta cristiana d'una manera fresca, doncs el cap de setmana 3 i 4 de desembre. Puc donar el meu mòbil, si et sembla?
Si vol, doni'l. Sí, endavant, endavant.
El 606-74-166-5, repeteixo, 606-74-16-65. Si algú dels que ens escolta és algun catòlic no practicant o és algú que està, que li agradaria tornar a sentir la proposta cristiana d'una manera fresca i original.
Gràcies, doctor Xavier Morlans, per haver-nos acompanyat aquests minuts. Que vagi molt bé demà a les 6 de la tarda a Santa Maria del Mar, aquesta trobada, aquest míting catòlic, com vostè ha dit, però que no s'interpreti en termes polítics, eh? És una trobada cristiana, trobada de gent oberta a l'esperit. Que vagi molt
bé. I oberta a tothom que vulgui venir, tant catòlics.
Adéu-siau. Això mateix.
Adéu, gràcies.
Adéu, gràcies. Adéu. Hem parlat amb Xavier Morlans, us demanem disculpes, amics oients, per les dificultats de so que teníem, aquestes coses de les noves tecnologies. Juana Martín, de l'acte de demà, per parlar-ne una miqueta més, què és el que vostè dirà com a testimoni?
Bueno, yo intento ponerme en la piel de Cáritas e intentar hacer un recorrido de lo que ha pasado durante este año o de lo que nos hemos encontrado en Cáritas y hemos tenido que acompañar, asumir y apoyar, ¿no? Para mí también es muy importante este acto de reconocer que la tarea no la hacemos solo las entidades o las personas que estamos comprometidas, sino que hay mucha gente que colabora con nosotros y que también suma esfuerzos, y sobre todo suma esfuerzos para luchar para la justicia, ¿no? Porque, bueno, a mí me caló un mensaje del Papa que dice que la misericordia sin justicia es... no tiene sentido, ¿no? Es letra muerta. Entonces, bueno, pues hay muchas personas de bien que se suman para colaborar, para apoyar y para luchar por la justicia. Y yo creo que una entidad como Cáritas, que estamos abiertos a tantas necesidades y necesitamos tantos apoyos, para mí es un reconocimiento y también un, un deseo de que esto se cumpla y que podamos continuar caminando juntos con creyentes y no creyentes, pero con mucha gente de bien.
Ahir mateix el papa parlava a Càritas en un missatge, a les Càritas parroquials i les Càritas diocesanes.
No lo conozco.
És un papa tan actiu que de vegades se'ns escapen coses,
sí,
oi? Ahir precisament reclamava la importància de practicar aquesta misericòrdia en la caritat. I bé, ja que hi ha hagut una al·lusió de Xavier Morlans a la comunitat de Santa Egídia, aquest testimoni de la siriana que ve demà, segur que serà també un moment emotiu important.
Sí, emotiu perquè pensa farà un testimoni molt personal. Ella és de la ciutat d'Alep, la ciutat d'Alep en la que estem veient les últimes notícies, una ciutat màrtir en la que sembla que era una ciutat model de convivència, i ella ens explicarà com una mica aquesta ferida la pot curar quan ella ha practicat també la misericòrdia amb els altres. O sigui, ho dic ara així molt resumit, però vull dir que també és un diguem, dels missatges de poder dir que la misericòrdia ens salva a tots també, salva les nostres vides i salva la vida doncs, de qui també està ferit per la guerra, per la violència, per la pobresa, no?
Demà a les 6 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar, els qui vulguin conèixer com l'arxidiòcesi de Barcelona tanca de forma oberta, diguéssim, no litúrgica, sinó molt social, molt de compartir i amb obertura a tothom, també, com deia Xavier Morlans, els no practicants i fins i tot els no creients o els no catòlics, doncs, que vagi a aquesta basílica, a aquesta joia del gòtic demà. Només una última qüestió, que sabem que té limitat el temps també el senyor Xavier Vidal, sobre la comunitat de Sant Egidi, com han viscut vostès aquest any de la misericòrdia? Un moment molt important ha estat la trobada mundial per la pau a Assís, oi? El bressol de Sant Francesc, on d'alguna manera es vivia aquesta misericòrdia interreligiosa.
En aquest cas era ja a posant-hi, diguem, doncs, tot diguem, aquest diàleg interreligiós i, diguem, en un bressol, diguem, com és a la ciutat d'Assís, després dels 30 anys que Joan Pau II va convocar aquesta pregària, en aquest any de la misericòrdia, vull dir que també ens empenya una miqueta a seguir, no?, amb aquest camí. Vull dir, la misericòrdia té tantes cares, vull dir que parlem de la pobresa, parlem del diàleg interreligiós, parlem de parlar amb què és diferent, potser podríem resumir-ho una miqueta així, no? Uh-huh. Han estat molts moments, després també tots els jubileus que s'han fet amb els ancians, que s'ha fet amb les famílies, amb els refugiats, etc. Doncs aquest acostar tants també a sentir-se, a viure aquesta misericòrdia, vaja.
Una de les preguntes que ens fem avui, li pregunto ara a Xavier Vidal, després podran contestar també Llorenç Puig i Juana Martín, és si creuen vostès que socialment arriba aquest missatge que el papa ha volgut transmetre durant tot l'any, si arriba socialment a la gent, més enllà dels catòlics.
A veure, el papa, l'avantatge que té és que atreu a moltes persones pels missatges que va donant, perquè parla d'una manera molt clara i molt directa. A més, amb el tema de la misericòrdia, quan s'ha vist que s'ha acostat, ara parlo als presoners perquè és l'últim jubileu, però s'ha acostat a persones que potser ningú no s'ha vist d'una manera tan clara aquest acostament, doncs això sobta. Si més no, posa una pregunta. Després hi ha qui més, qui menys s'acostarà, però vull dir que és important perquè ha posat al centre també els que necessiten la misericòrdia, al mig ha posat els pobres, diguem, no?
Mm-hmm. I els pobres els tenen molt clar a la comunitat de Sant Egidi o en un altre nivell a Càritas, també a moltes obres de la Companyia de Jesús, obres missioneres. Suposo que s'ha parlat molt dels pobres a la Congregació General, ara en parlarem, però vaja, acomiadem Xavier Vidal de la comunitat de Sant Egidi, tot agraint-li molt de tot cor a ell i a la comunitat la seva presència avui analitzant i valorant l'any de la misericòrdia convocat pel papa Francesc. Recordem que començava el primer diumenge d'Advent a principis de desembre de l'any passat i s'acaba demà passat, el dia 20, festa de Crist Rei, final de l'any litúrgic. Ha estat tot coincidint amb l'any litúrgic. Que vagi bé, senyor Xavier Vidal, i bona festa demà a Santa Maria del Mar.
Gràcies i gràcies per l'invitació.
A vostès. Seguim en conversa. Són 2:15 de 8 amb Juana Martín, de Càritas Diocesana de Barcelona, i amb Llorenç Puig, jesuïta, i participant en l'última Congregació General de la Companyia de Jesús. Els faig una mica la mateixa pregunta, Juana Martín i a Llorenç Puig. Creuen vostès que arriba el missatge del papa amb l'any de la misericòrdia? Clar, perquè de vegades, segons quins conceptes, de perdó, de sacrament de la reconciliació, a molta gent potser no li arriba, però sí que el fons que intenta donar el papa, molt conciliar també, fa referència al concili moltes vegades, de connectar amb el món, potser sí.
Jo sí, creo que sí que llega, porque él habla desde una dimensión humana que la entiende todo el mundo. Habla también desde la fraternidad y el cariño, y yo creo que todos, si lo experimentamos, lo podemos dar. Entonces, yo creo que hay a mucha gente que no es cristiana o que no comulga con las ideas de la Iglesia, sí que se siente interpelada porque es un lenguaje nuevo y una manera diferente de manifestar el compromiso y la acción. Y yo creo que eso tiene mucho valor.
Molt bé, Llorenç Puig.
jo crec el mateix, que arriba molt per la seva manera de parlar, la seva proximitat i la seva claredat. Però també m'agradaria assenyalar que el papa parla no només amb les paraules, sinó amb el testimoni que fa.
Sí, sí.
Dels viatges que va sempre a les ferides del món, sempre m'agrada dir, no?
Sí.
Quan va anar a Lesbos, clar, és un lloc de ferida, però a més un lloc de trobada, que va fer ecumènic aquella trobada, no? Els darrers trobades que ha fet ara a Roma del jubileu ha estat amb els presoners, com heu dit, sobre la gent que està a la presó, però també l'últim ha estat amb la gent exclosa.
Amb el sense sostre, efectivament.
Sense sostre, per això. I trobo que és molt significatiu perquè, clar, la misericòrdia és perquè l'experimentem tots, no? I especialment aquests ha volgut que siguin com els últims, perquè siguin els primers que tinguem present, no? Jo crec que parlar molt amb el testimoni de vida, i és el que és molt cristià, o sigui que estem cridats a fer semblantment, no? Estar atents on estan les ferides, les persones que passen malament, i després allà acostats, amb el cor obert, diguéssim, actuar. Una cosa que m'agradaria...
Sí, endavant, endavant.
Comentàveu d'aquesta noia d'Alep. Hi ha un jesuït a la Congregació General, que era d'Alepo, que és d'Alepo també, que va ser provincial de la província del Pròxim Orient, de Síria. I una cosa que comentava és que la importància de la reconciliació, o sigui, una misericòrdia que no es queda només amb una primera cosa, diguéssim, que és la immediata, que és la necessitat de que trobin un espai on poder viure amb seguretat. Però també parlava mirant més enllà, no? Deia, què important serà quan tinguem accés amb les persones que venen d'aquests països, d'aquesta situació, que a poc vagin treballant la reconciliació, especialment les generacions joves, que tinguin ocasió de trobar-se els sirians cristians de les diverses confessions també musulmanes, que són diverses i variades, que vegin que comparteixen la tragèdia, perquè per tots s'ha afectat. No diu que sigui uns que han patit més que altres, deia tots han patit moltíssim, sent un país tan variat com és, no? Doncs jo crec que hi ha moltes passes que l'any de la misericòrdia també ens obre, no? O sigui, un any per obrir el cor, diguéssim, però perquè després puguem fer passes.
Clar, no serà un any de gran transformació d'un dia per l'altre en el món. Tant de bo fos així, no? Que demà tinguéssim pau a tot arreu, que no hi hagués pobres o que es reduís la pobresa i la misèria, que no hi hagués ningú a la presó... Però bé, potser aquest any de gràcia ajudarà, impulsarà coses.
Sí, a mi me comentava una senyora de Síria, que són cristianos, me comentava, bueno, yo llevo 2 años refugiada aquí y no he tenido tiempo de pensar, he estado atrafalgada con muchas cosas, la casa, el piso, vuelve a empezar, bueno, todas las rupturas que supone unos procesos tan duros de refugiados, ¿no? Y ahora que ya lleva 2 años aquí, dices que ahora ya tengo necesidad, pues, de cantar, de ir a una coral y sobre todo encontrarme con una comunidad. Y bueno, una de las cosas que ella pedía, pues, era buscar un grupo donde ella y sus hijos pudiesen volver a recuperar aquello que ella había hecho en su país, que había sido voluntaria, que había participado en su parroquia en la preparación de matrimonios, estar un poco otra vez. Dice, estos 2 años han sido un paréntesis donde yo no he hecho nada, ¿no? Entonces, claro, para nosotros nos exige estar un poco pendientes de los que están a nuestro alrededor, que a veces todas estas cosas nos pasan desapercibidas, ¿no? Sobre todo en Cáritas, que nos ayudamos mucho en lo humano y a veces lo espiritual o lo que es de acompañamiento más profundo lo dejamos un poco de lado.
Bé, tenim alguns missatges d'oients a partir de la pregunta d'avui. Hi ha un oient, Quique, de Barcelona, que ens diu el següent. Heu començat el programa avui fent-vos ressò d'algunes crítiques a la Moris Letizia. No entenc aquestes crítiques, sobretot perquè venen dins de l'Església. Abans, quan algú criticava Joan Pau II o Benet XVI per suposadament ser massa ortodoxa, tothom deia que eren bones persones, que hi havia pluralitat, i ara no es fica ningú amb ells? Bé, una pregunta interpel·ladora, la d'aquest oient. I és que el papa s'ha referit en aquesta entrevista que comentàvem abans a l'Avenire, amb motiu de la cloenda de l'any de la misericòrdia, algunes crítiques. Diu que si són crítiques que no són amb mala fe, bé a dir així, doncs benvingudes siguen, no passa res. Però alerta que alguns continuen veient només o blanc o negre. Mm. Bé, saltem aquest tema aprofitant el missatge d'aquest oient i em sembla que, Marta, tenim un altre oient que també ha dit la seva.
Sí. Sí, de la Margarita ens diu: en este año de la misericordia, el Papa Francisco nos hace un llamado a brindar una nueva oportunidad a todos.
Bé, opinions que van arribant, altres, algunes més llargues, altres més senzilles, com és aquesta, però també és una... Vaja, és ben fidel al que estàvem comentant, precisament, no? Una nova oportunitat a tots, que no ens hem de sentir absolutament fracassats per la vida que portem, sinó que sempre hi ha una esperança, una, en aquest món tan complex. Sí, Llorenç Puig.
Em sembla que la intuïció una mica de convocar un any de la misericòrdia és recordar coses que hem de tenir tota la vida, però les persones necessitem de tant en tant com posar sobre la taula aquest tema, i això és important per tota l'Església, i és el que el Papa ha fet, no? Allò que diu el Salm, no? O no, ara és el moment oportú, ara és el moment que s'ha de fer, no? Aprofitem aquesta oportunitat. I jo penso que les sacsejades són importants. És veritat que potser molta gent no haurà viscut massa, dirà, bueno, això tampoc m'ha fet canviar, però necessitem que es parli de la qüestió, de la misericòrdia, i, com deia abans, posar-la al centre, perquè Jesús, quan actua, primer mira i el seu cor es commou. Abans de fer la multiplicació dels pans, quan veu la dona vídua que ha perdut el fill, doncs una mica, penso que forma part central del missatge cristià, això, no? El cor que es commou i que no es queda aquí amb un sentiment, sinó que després actua, no? I penso que la gran cosa del Papa és trobar quin és el nucli essencial que en aquest moment necessitem posar al centre de la nostra experiència. Doncs Jesús, misericordiós, per experimentar cadascú la misericòrdia de Jesús i també, havent-la experimentat, poder ser nosaltres a l'hora també de sis, no?
A la segona part del Mirador avui ens acompanyen, quan passa un minut de 7:45, Llorenç Puig, jesuïta, participant en l'última Congregació General de la Companyia de Jesús, i Juana Martín, de Càritas Diocesana de Barcelona. Estem reflexionant sobre allò que el Papa ha volgut comunicar al món amb l'any de la misericòrdia. Començàvem el programa referint-nos a una entrevista que el Sant Pare ha coincidit al diari catòlic italià Avvenire, en què fa reflexions interessants. Per exemple, diu que la convocatòria de l'any de la misericòrdia, que es clausura aquest diumenge, no ha respost a cap pla preestablert, sinó a l'actitud d'escoltar la veu de l'Esperit. No amb aquestes paraules textuals, però ve a dir-ho així, no? Molt interessant, aquestes paraules. I també comenta, per exemple, que el que ell diu, per exemple, l'Amoris Laetitia, no és liquidar la doctrina, sinó reafirmar que servir als pobres és servir Crist. Durant aquest any de la misericòrdia, especialment, el Papa ha alertat molt davant del ressorgiment de nous doctors de la llei, de nous rigorismes, diu ell, no? No sé si el Papa es juga una miqueta aquí, doncs tenia algunes crítiques internes dins l'Església. Com ho veuen vostès, això, aquesta reflexió? Anem per parts. Primer, el de la mateixa convocatòria de l'any de la misericòrdia. Sí.
Sobre la convocatòria, jo crec que el Sant Pare realment és una persona que també parla molt des del cor i molt directa, diguéssim, molt des del que sent, no? I això penso que és molt honest, de dir, no havia pensat un gran pla. Això va ser com una inspiració que he tingut, de dir, penso que en aquest moment a l'Església li convé, no? I penso que és bonic que ho digui, fins i tot al final, perquè se li pot criticar, bueno, i al final què s'ha concretat, que a vegades tendim a ser, no? De dir, no, això ha sigut una crida que he sentit, penso que convenia a l'Església, i el bé que ha fet no el podem mesurar fàcilment. I això penso que és molt important, també, no?
Yo creo que también es una llamada para que nos interpelemos y sobre todo pongamos en cuestión cada día cómo estamos actuando, qué sentimientos estamos poniendo encima de la mesa a la hora de atender a una persona, a la hora de hacer una acción, a la hora... Entonces, bueno, para mí tiene mucho sentido el volver a recuperar este sentido de mirada profunda, ¿no? ¿Con qué sentimientos estoy actuando yo? ¿Con los mismos de Cristo Jesús? ¿Con ese mix de servicio, de esperanza, de ayuda? ¿O...? Y eso es para todo el mundo, porque todos nos podemos reencontrar ahí, en las acciones cotidianas y en lo sencillo. Yo creo que el año de la misericordia no es un año de discursos, sino es un año de profundidad y de interioridad.
Eso me parece que es muy encertado. Sí. Que no es tan de grans paraules, sinó... Jo, com he estat a Roma, la cúria dels jesuïtes està molt a prop de Sant Pere del Vaticà, i llavors cada dia anava caminant, passant per la via de la Conciliazione, i al final em desvio i tal. He anat diverses vegades a Sant Pere per pregar, i m'ha impressionat la Porta Santa d'allà. És com una icona que m'ha quedat, no? Una cosa molt visual. La Porta Santa estava oberta, lògicament, perquè és l'any de la misericòrdia, quanta gent entrava. Era com un flux de persones que anaven entrant, i els dissabtes especialment, que hi havia les convocatòries més grans, unes cues de gent a fora. Jo penso que és com un signe, també, no? O sigui, el Papa el que ha dit és, això és per tothom, diguéssim, no? Hi havia gent de tot tipus que estava entrant per aquella porta, no? Uns que veies que ho vivien més profundament, altres més despistats, que estaven allà despistats fent fotos, diguéssim. Però veies que la invitació de l'Església és com una imatge de l'Església que és acollidora per tothom. I això penso que és molt important. L'Església ha de ser acollidora per tothom, i això és com una gran icona que hem de tenir, no? L'entrada per la porta és perquè tothom hi passi, diguéssim.
Efectivament. El Papa ha convocat l'any de la Misericòrdia com a any jubilar, i això implica en la praxi de l'Església, des de la fe, una sèrie de gràcies especials. S'han nomenat determinats missioners de la Misericòrdia, s'ha parlat d'alguns pecats greus que normalment té només el bisbe la facultat de perdonar-los, i aquesta vegada doncs s'ha ampliat a tots els preveres a través del sagrament de la reconciliació. Però de vegades això també, en el món actual, on tenim molta gent amb cultura cristiana però allunyada de l'Església, de vegades costa d'entendre, oi? Sí. Tota aquesta praxi. Aquí no hi ha un mercadeig de perdó o de reconciliació, perquè el perdó sempre ens l'ofereix Déu, sempre, no? Això, després d'aquest any també continuarem podent reconciliar-nos entre els homes i amb Déu.
Efectivament, però jo penso que tenir un temps fort per poder reflexionar i experimentar el perdó de manera més forta és important, no? En aquesta mateixa entrevista el Papa també parla reflexionant sobre el perdó, no? I diu, mira, jo estic molt content perquè Déu, una mica així, sí, una manera d'expressar, Déu té mala memòria. O sigui, quan perdona el pecat, s'oblida. I això és una reflexió important, perquè hi ha aquesta expressió tan horrorosa que és perdono però no oblido, no? Tantes coses que queden encastillades així, no? Llavors jo crec que és un moment fort perquè puguem experimentar, poder valorar què és el que Déu apunta, que va més enllà de la nostra tentació natural, de dir, bueno, perdono però no oblido, i també de mirar els altres i mirar els últims com ell està fent contínuament, no?
Bé, Juana Martín, encara.
Sí, yo también pienso que el Papa nos ha hecho, bueno, el año de la misericordia nos ha hecho pensar en esas actitudes básicas que todo cristiano tendría que tener y que son sencillas, que es acompañar, dar testimonio, estar, cosas sencillas y de la vida cotidiana. Y eso ahí entran todos, ¿no? Y pienso que es de un gran valor volver a recuperar la sencillez en la Iglesia.
Aquesta senzillesa que el Papa reclama no només amb la paraula, sinó amb el testimoni. Francesc és un papa de grans sorpreses, s'expressa sovint a través de mitjans, diguéssim, no magisterials o no oficials, com és una entrevista periodística, ara el diari L'Avenir, sabem que n'ha concedit altres, i allà diu coses molt profundes, perquè continua sent el papa, no deixa de ser papa pel fet de sortir del púlpit o de sortir de la plaça de Sant Pere a parlar per un mitjà de comunicació. Recordem que l'any jubilar s'ha viscut a tot el món, amb les portes santes de catedrals i altres temples jubilars oberts, això en la dimensió religiosa, espiritual i litúrgica, i que la Porta Santa Universal, la del Vaticà, es tanca aquest diumenge. Però més enllà d'això, volia fer només una pregunta. No sé si Llorenç Puig vol comentar-ho sobre aquestes crítiques a l'Amoris Laetitia que han circulat aquests últims dies i a les quals el Papa es refereix en aquesta entrevista a Avenire. Quina opinió té vostè?
Bueno, jo diria que l'Amoris Laetitia està feta en l'any de la Misericòrdia. Jo penso que això també és significatiu, o sigui, com hem de mirar la problemàtica de tantes parelles i tantes famílies i tantes persones, doncs, en el context de la misericòrdia. I des d'aquí, veure les situacions, veure, lògicament, el que és correcte, el que no està bé, el que sí, però no quedar-se només amb un rigorisme, sinó mirar una mica les persones, mirar com es pot atendre, com es pot acompanyar. El que has dit abans, no? Les coses suposen, diguéssim, un procés personal i un procés d'acompanyament. I jo crec que aquí és ben significatiu.
Sí.
Bé, avui amb Llorenç Puig, jesuïta, i amb Juana Martín de Càritas Diocesana de Barcelona parlem de l'impacte de l'any de la Misericòrdia, fem un balanç i recordem que demà a Santa Maria del Mar, a la Basílica Gòtica de Barcelona, Santa Maria del Mar, a les 6 de la tarda hi ha aquest acte amb el lema "El que feu a un germà m'ho feu a mi". Recordeu, a les 6 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, pels qui vulgueu anar. També us recordem, amics oients, que Ràdio Estel col·labora amb la Setmana de la Bíblia. Fem aquest breu incís per dir-vos que aquí, al carrer Comtes de Bell-lloc 67, al costat de l'estació de Sants, a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, tenim 100 invitacions per la meditació bíblica que farà Armand Puig dijous vinent a 8:15 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. Aquestes invitacions gratuïtes les podeu recollir aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67. I dit això, recuperem el fil de la conversa d'avui per parlar ja en aquests últims minuts una mica del que ha estat la Congregació General dels Jesuïtes, on segur que s'ha parlat de l'any de la Misericòrdia, però s'han decidit moltes coses. Ara fa poques setmanes ens fèiem ressò de l'elecció d'Arturo Sosa com a propòsit general, i per primera vegada una elecció amb un papa jesuïta, a més a més.
Sí, sí.
Hi ha una connexió interessant aquí.
Certament, però el papa va venir un dia a l'aula de la congregació per tenir, com s'acostuma a fer les congregacions, acostumem a tenir una trobada amb el Sant Pare que hi ha en aquell moment, no? Però jo crec que va parlar com a papa, no com a jesuïta. Va parlar com a papa, però com un papa que ens coneix molt. Mm-hmm.
I això és interessant, també.
Sí, sí, no, és així. I jo tindria... Va ser interessant perquè veníem d'estar parlant també dels grans reptes que tenim, les coses, cap a on hem d'orientar les accions principals, etcètera, les missions principals, les crides que tenim. I dèiem, bueno, esperem a dilluns que vindrà el Sant Pare i que ens digui, no?, l'Església què vol de vosaltres. I va ser molt interessant perquè en lloc de donar-nos, entre cometes, receptes o crides a missions concretes, ens va fer una crida, bàsicament, a anar molt a la nostra arrel, a tres coses. Primera, anar molt a la nostra arrel, les arrels espirituals, i deia una cosa que també diu a l'Evangelii Gaudium, no? Buscar insistentment la consolació de Déu. Aquest seria la primera base, diguéssim, no? Buscar-la insistentment, perquè hem de treballar, hem de pregar profundament, hem d'insistir com aquella dona de l'Evangeli, no? Demanar-li al Senyor. Després ens va parlar del discerniment. Hem de treballar des del discerniment en comú als jesuïtes, també amb la gent amb la qual estem col·laborant en la missió. I discerniment jo diria que no és simplement com una cosa tècnica, sinó que es tracta de despertar l'olfacte, de que vingui des de la pregària, des de la mirada profunda, misericordiosa, que dèiem abans, i des de la conversa espiritual. Per tant, treballa molt perquè estem en una realitat que el que necessita és uns ulls ben oberts, que vagi el que veiem al cor, i des d'aquí escolta Déu què vol de nosaltres, compartint-ho, perquè el Déu parla en la comunitat també, no?
Han estat unes quantes setmanes de congregació general, amb molta activitat, debats per grups lingüístics, assemblea... Segur que no acabaríem si comencéssim, però vaja, a grans trets, el nou propòsit general ara té per endavant un període, quants anys és el nomenament?
No,
és il·limitat,
és veritat.
Pot renunciar o pot ser vitalici?
És vitalici, però si es dona la circumstància de que es trobi molt malament o que no pot portar les coses bé, o com va fer el papa Benet, diguéssim, de veure que li supera la realitat, els reptes que té i que diu no estic capacitat, doncs podria presentar. Però és una elecció vitalícia.
El pare Rupe, per salut, ho va fer fa ja més uns 30 anys.
Bueno,
no?
Perquè va tenir un ictus, pobre, i va quedar molt malament.
Sí. I potser va obrir una nova línia, que és la possibilitat de renunciar, que ja existia, però...
Perquè ara hem tingut el pare Nicolás, que també ha renunciat, i efectivament estava bastant grandet, o sigui que, pobre... S'entén i va ser preciós també el moment en el qual el pare Lombardi, que és el que havia estat també treballant com a la comunicació del Vaticà...
Efectivament, l'antic portaveu del Vaticà, fins al juliol passat, sí.
Doncs ell va fer com una petita glosa del que havia fet l'anterior superior general Adolfo Nicolás, amb les seves qualitats personals, les seves accions de govern i també la seva humilitat per sortir de l'aula amb la porta que es tancava darrere seu i dic, aquí s'acaba una època.
Alguna novetat, ja en un minut, que ens queda per destacar de cara al que pot ser els propers anys del nou propòsit general d'Arturo Sosa i de la Companyia de Jesús a nivell mundial?
Sí. Jo crec que el pare Arturo Sosa és una persona que buscarà la profunditat i que se li han donat bastants encàrrecs en la línia de treballar al discerniment, no de coses prefabricades, ja li diem el que ha de fer, sinó de vostè estructuri les maneres que podem tenir per veure què hem de respondre a l'escolta de Déu, no? I per això és interessant que una de les primeres accions que ha fet és nomenar a un conseller que es diu John Dardis, que era un irlandès, un europeu, perquè s'ocupi del discerniment i de l'avaluació apostòlica del que fem.
felicitats a la Companyia de Jesús per aquesta nova etapa. Suposo que el pare Arturo Sosa, si no coneix Catalunya, li haurà parlat vostè de Catalunya en algun moment, no?
Sí, sí.
Bé, a veure si el podem tenir aquí algun dia, no? Seria una visita molt interessant que acolliríem. Gràcies, Llorenç Puig, per haver-nos acompanyat. Queda obert a parlar un altre dia una mica més, no?, encara d'aquesta Congregació General, i suposo que aquí a Catalunya vostè tindrà ocasió d'anar parlant, no?, entre els germans d'aquí i totes les obres que tenen els jesuïtes a casa nostra. Gràcies, Llorenç Puig, jesuïta, i gràcies a Juana Martín, que vagi molt bé el testimoni demà a Santa Maria del Mar a les 6 de la tarda.
Impressiona un poquito, la catedral tan grande.
Sí. Adéu-siau a tots dos. Bona tarda.
Gràcies.
Marta, el resultat de l'enquesta, ràpidament?
Sí, el resultat final ha estat amb un 50%, l'ideal de superació i alliberament, tot és possible, amb un 33%, esperança de pau, i amb un 17%, res, el que proposa el Papa és espiritual i, per tant, personal.
És la resposta a la pregunta: què ha portat al món aquest any de la misericòrdia convocat pel Papa? I per dilluns us proposem aquesta pregunta. Quina sensació teniu davant el cas dels 10 immigrants trobats en un camió a Lliçà d'Amunt? Parlarem d'immigració i d'acollida en aquestes condicions de vegades terribles. Resumim l'actualitat quan arribem ja a les 8.